Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Anem a començar el Converses, un Converses aquesta setmana doncs una mica especial, estem fora d'horari, habitualment comencem a les 12 del migdia, avui són 11:45, i és que clar, a la 1 del migdia tenim futbol, juga el Real Madrid, i el tiempo de juego de Cadena Cope Catalunya i Andorra comença a les 12:30, minut amunt, minut avall. Per tant, amb aquesta edició una mica fora d'hores del Converses, donem la benvinguda a qui ens acompanyarà al programa d'avui, el Leandro Lamor, que és el director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos, benvingut també. Què tal, bona tarda. Director d'Economia Digital, deixem les coses ben clares. Sí. El Juan Carlos Valero, que és el director de Relacions Institucionals del Grup Avocento de Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, que és el director adjunt de Crònica Global. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Convers, el senyor Pere Navarro. Bona tarda, senyor Navarro.
Hola, bona tarda.
Ell és el delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca. Per qui no conegui la història del senyor Navarro, que suposo que molts oïdors doncs, el tenen ben situat, però bueno, sempre va bé fer memòria, perquè durant els últims anys ha estat, podríem dir, desconnectat de la vida pública, ha estat a l'empresa privada. Doncs el senyor Navarro va ser 10 anys alcalde, 11 anys.
Gairebé 11 anys.
11 anys alcalde de Terrassa. També va estar primer secretari del PSC del 2011 al 2014,
sí, veritat?
I ara, doncs, un cop deixat aquesta responsabilitat al PSC, va anar a l'empresa privada i ara ha retornat a la vida pública i és, com deia, el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Aviam, la vida laboral...
I no sóc el director general de trànsit.
No sóc...
Exacte. Sí, perquè sigui igual.
És veritat. El confono moltes vegades amb el senyor Pere Navarro, que és un altre...
Sap què?
Aviam, el senyor Navarro, el del trànsit, és més històric que vostè, eh?
Perquè més, jo, més, sí, sí.
Jo el conec de quan era governador civil de Girona, fixi's.
Sí. És que el curiós és que ens van nomenar el mateix Consell de Ministres, i per tant, jo crec que és l'únic Consell de Ministres...
Dos Pere Navarro mateix dia.
És l'únic Consell de Ministres de la història que ha nomenat a dues persones que es diuen igual per càrrecs diferents, eh? Tinc una molt bona amistat.
I això li va portar, alguna confusió aquell dia, alguna trucada.
Bueno, a vegades ens creuen les fotos, a vegades em posen la seva foto i a l'inrevés.
I aquell dia no va trucar ningú, escolti, Pere, vostè, director general de trànsit, des de quan?
Alguna vegada ens havien confós, sí, però jo crec que és una bona notícia que el Pere Navarro sigui director general de trànsit en qualsevol cas.
Escolti, el que anava a jugar, la vida laboral del Consorci, jo crec que li pregunto ara com a polític, no? És menys arriscada, menys tensa, menys perillosa que estar en un ajuntament com va estar vostè uns anys a Terrassa o al capdavant d'un partit complicat com és el PSC? És més tranquil·la o més relaxada?
Jo no diria que és més perillós, o sigui, no diria que vagi a ser perillós ser alcalde de la meva ciutat.
Bueno, perillós, enviam.
O ser primer secretari del partit.
Sempre sí, li busca més les pessigolles amb els càrrecs.
Sí que tenia
no?
Uns riscos determinats, com vostès s'ho coneixen, però és veritat que són coses diferents. És a dir, en el Consorci de la Zona Franca és una entitat pública formada per l'Ajuntament de Barcelona i per l'Estat espanyol, que el que ens fem és dedicar-nos a la promoció econòmica, per tant a donar oportunitats a la gent, a preveure escenaris sobretot de noves economies, de nova economia, de noves professions, i intentar a partir d'aquesta previsió d'aquests escenaris intentar donar respostes, insisteixo, des del sector públic.
Vostè va arribar al càrrec el passat mes de juliol, si no m'equivoco, veritat?
El 2 de juliol.
El 2 de juliol, agafant el relleu del senyor Jordi Cornet, que ha estat una pila d'anys també com a president del Consorci. Com ha estat el relleu? Com s'ha trobat el Consorci, en tots els sentits?
Bé, la veritat és que bé, el relleu va ser un relleu cordial amb el senyor Jordi Cornet, ens coneixíem d'abans, i malgrat que som de partits diferents, sí, que representem diferents coses, la veritat és que el relleu va ser cordial, vam estar despatxant un matí sencer, uh-huh, i alguna vegada ens hem trucat i hem quedat per veure'ns algun dia d'aquests. Per tant, el relleu ha estat bé. Alguns dels projectes que estaven iniciats els seguirem, n'encetarem alguns de nous, perquè cada persona és cada persona, i evidentment doncs, jo tinc també les meves prioritats, que són prioritats jo crec que compartides per la immensa majoria, i per tant doncs, bueno, el Consorci està en bona salut, si és el que vostè em pregunta.
I parlant de salut, la salut econòmica crec que és fort, és potent, hi ha múscul, no? Vull dir, l'economia del Consorci de la Zona Franca aguanta, tot i la crisi que hem passat els últims anys, està dalt.
Sí, de totes maneres li he de dir que el Consorci de la Zona Franca té fama de tenir molts recursos, però no en té tants com la fama que té. És a dir, segurament per fer tot el que volem fer necessitaríem encara més recursos.
Però gestionen
bé
els que tenen.
En qualsevol cas, des del punt de vista de l'endeutament, des del punt de vista de la situació econòmica, és una situació econòmica en aquest moment que està sanejada. I, per exemple, el polígon de la Zona Franca, nosaltres no tenim només el polígon de la Zona Franca, però el polígon de la Zona Franca, que són 6 milions de metres quadrats, està ocupat gairebé en el 100% de la seva superfície. Està ja ocupat físicament o algunes coses que s'estan desenvolupant i que ja hi ha empreses que s'hi volen, que es situaran allà. Per tant, la situació està, és correcta i és bona per iniciar nous projectes.
I com s'aconsegueix una ocupació d'un 100% en un polígon com aquest de 6 milions de metres quadrats, si no entès
doncs
malament?
Doncs s'aconsegueix estant al costat de la ciutat de Barcelona, en un entorn metropolità que va més enllà de la ciutat de Barcelona, s'aconsegueix estar al costat d'un port tan important, tan potent com el port de Barcelona i al costat d'un aeroport internacional com l'aeroport del Prat, i a més s'aconsegueix fer fent una bona promoció d'aquests espais.
Tot això amb el complement de podríem dir, una cirereta del pastís que fa anys que es va lluitant, que és el famós corredor del Mediterrani. Quin paper ha de fer el Consorci per aconseguir acabar de concretar aquest projecte que, aviam, se'n parla fa anys, anys, no fa pas gaire setmanes va haver una gran trobada d'empresaris, 1.000 empresaris quasi, aquí a Barcelona, per intentar rellançar d'una manera definitiva això del corredor del Mediterrani. Quin paper ha de fer el Consorci?
Nosaltres som un agent econòmic públic, però un agent econòmic, i a tots els agents econòmics ens interessa que el corredor mediterrani sigui una realitat d'una vegada per totes. Anava a dir fins i tot una paraulota ara, però d'una vegada per totes, perquè ja fa massa temps que se'n parla.
Anys.
Per tant, el ministre, anys, dècades, el ministre Ábalos va estar aquí en aquesta trobada tan important, a la qual, per cert, el senyor president de la Generalitat no va tenir temps per poder-hi assistir.
Estava convidat? Estava
però
convidat.
Jo crec que estava convidat, el president de la Generalitat Valenciana hi era,
ja,
però, dit això, el president Ábalos es va comprometre que l'any 2021 això estaria en funcionament. És un corredor que tècnicament, des del punt de vista del projecte, és complex, però també és veritat que des del punt de vista dels operadors ferroviaris és molt atractiu. Ja no parlem només de la necessitat dels sectors econòmics, de la necessitat de desplaçament de persones, és que des del punt de vista fins i tot de l'explotació d'un corredor d'aquest tipus pels operadors ferroviaris també és atractiu. Per tant, aquí tenim totes les peces. I si a més hi afegim que el ministre de Foment és de València i el secretari d'Estat és a Múrcia, doncs escolti'm, hem d'aprofitar el moment, el Pedro Saura, hem d'aprofitar aquest moment tan
però dos. Això de marcar dates té el seu risc, senyor Navarro, després
vostès saben que el senyor Ábalos
la hemeroteca i la fonoteca us ho poden tirar a la cara,
el senyor Ábalos,
2021,
si és alguna cosa és valent, i si és alguna altra cosa és que compleix la seva paraula. Per tant, si ell va dir aquestes dates és perquè tenia elements, objectius que li marcaven aquestes dates. Però el més important de tot és que hi ha la voluntat. El senyor Ábalos coneix perfectament el corredor mediterrani, l'estat mediterrani, coneix perfectament la situació de Catalunya, les necessitats que des de Catalunya tenim d'aquest corredor, i per tant jo crec que hi ha una previsió de temps, però també hi ha un compromís molt clar del ministre i del govern en el seu conjunt.
Molt bé, doncs esperem que es compleixi d'aquí el 21, encara queda uns anys, però bueno. Per cert, és la primera entrevista radiofònica que concedeix com a president del Consorci, veritat?
O no? Sí, senyor, sí, senyor.
Sí? Bueno, sí, senyor. Escolti, doncs, moltíssimes gràcies.
I m'agrada molt Navarro, tornar una altra vegada en aquest entorn,
amb
tants amics aquí per poder parlar del present del Consorci i sobretot del futur.
Clar, és un programa que es diu Converses, per conversar i per parlar de coses que interessen a la gent en general. Aviam, obrim micròfons al rest de companys de la taula. Tothom vol preguntar. Això és un èxit, senyora Barra.
Fa temps que no em veuen i tenen ganes.
Molt bé, doncs vinga, comencem
de
dret a esquerra. Manel, vinga, som. Manel Manchón.
Hi ha una, malgrat les previsions del govern, que és veritat que ha rebaixat una dècima el creixement del PIB per aquest any i l'any anterior, però hi ha altres estudis, hi ha una mica de tot, aquesta és la veritat, organismes internacionals que rebaixen una mica el creixement, altres entitats i estudis en l'àmbit privat que el redueixen molt més, des de la Zona Franca, que és un bon observatori per preveure què pot passar, hi ha algun indici, hi ha algun tipus de número que indiqui que podem començar, podem estar en un procés de certa baixada de l'economia a Espanya i a Catalunya?
Des del nostre observatori, com vostè diu, de la Zona Franca, La veritat és que no només no tenim aquest indici, és veritat que no ens movem en la macroeconomia, però l'últim exemple que tenim és que aquesta setmana hi ha hagut la Setmana de la Indústria, hi ha hagut més assistents que mai, i en aquesta Setmana de la Indústria hem ensenyat la tecnologia, la innovació lligada a la salut, la innovació lligada a la impressió 3D, que serà una revolució espectacular, que hem ensenyat també les indústries 4.0, l'internet de les coses, etc, etc. Hi han hagut més assistents que mai, i li diré una altra cosa que ens ha fet ser optimistes de cara al futur. Hi ha hagut molta gent jove que ha vingut en aquesta fira, que s'ha celebrat entre Montjuïc i la Gran Via, molt joves que no només venien a passejar, sinó que venien a interessar-se pel que s'ensenyava aquí. Per tant, les empreses lligades a aquest sector estan optimistes a cara al futur, estan ben ubicades. Nosaltres som un lloc on tenim molts start-ups, tenim unes ganes d'invertir d'aquest tipus d'empreses molt importants, després si volen en parlarem en alguns projectes que estem tirant endavant allà mateix en el consorci, i per tant som optimistes. Ja insisteixo, les macroxifres són diferents, però en el que afecta a nosaltres i el que estem fent som relativament optimistes.
Valero.
Sí, ha parlat vostè de que té les seves pròpies prioritats, en el sentit de que quan ha comentat que hi ha un continuisme, no?, en certa mesura de l'activitat del consorci, imagino que continuisme firal, no?, hi ha el Saló Internacional de la Logística, la setmana que ve comença el Barcelona Meeting Point, el saló immobiliari més important d'Espanya. Imagino que això seria el continuisme, no? Quines són les seves prioritats? En què vol jo subratllar la seva mandat?
Si em permeten fer dos minuts de publicitat del consorci, aprofitant que s'ha fet aquesta... És a dir, Barcelona Meeting Point, aquesta setmana s'ha fet la Setmana de la Indústria amb un èxit rotund. La setmana que ve el Barcelona Meeting Point, amb alguns canvis que després també, si volen, comentarem, perquè em sembla que són rellevants. En tercer lloc, l'any que ve, el juny de l'any que ve, passen coses molt de manera molt intensa. Una és el Congrés Mundial de les Zones Franques, que es celebrarà a Barcelona per primera vegada a Europa, es celebrarà a Barcelona. Els mateixos dies tindrem el Saló de la Logística, els mateixos dies tindrem el e-Delivery, que és el Saló del Comerç Electrònic, lligat íntimament amb la logística, no només, però íntimament amb la logística. Els mateixos dies tindrem el Congrés dels Transitaris d'Amèrica Llatina, d'una entitat que es diu ALACAT, i a la mateixa setmana tindrem el Congrés dels Agents de Duanes. Tant el mes de juny serà absolutament intens, i nosaltres serem el centre, el Consorci de la Zona Franca i l'àmbit metropolità de Barcelona, serem el centre d'unes mogudes, si em permeten l'expressió col·loquial, que tindran una repercussió mundial. Quines coses noves volem impulsar? Per exemple, la relació del consorci amb l'educació, no només amb la universitària, sinó també amb la formació professional. La formació professional dual, nosaltres estem en un ecosistema en el qual hi ha moltes empreses de molts tipus, i volem servir de lligam entre aquests dos mons que no sempre van junts. En segon lloc, hi ha un element que ens uneix, que és els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, els 17 objectius de desenvolupament sostenible, i volem implicar-nos no només com a consorci, sinó també el conjunt de les empreses amb les que tenim relació en la consecució d'aquests objectius de desenvolupament sostenible. I li diré més, el número 17 és el de les aliances per aconseguir que es compleixin aquests objectius. I des del punt de vista de les aliances, és a dir, nosaltres hem començat a refer les relacions amb el port, amb l'aeroport, amb la Generalitat de Catalunya, ens hem vist i ens veurem en diferents conselleries, evidentment amb el govern d'Espanya. És a dir, aquestes són les prioritats dites amb espai radiofònic, perquè seria molt més llarg, però si volen insistir en algunes d'elles...
Els titulars els han quedat.
Després desenvolupem algun dels punts.
Sí, sí, sí.
Com l'any 19,
home,
aquest...
El tema del Barcelona Meeting Point, els canvis que hi haurà, jo crec que és molt important, però bueno, quedaven paraules pendents i preguntes pendents del Marcos i del Leandro. Vinga.
No, jo, la veritat és una gran notícia escoltar que el Consorci de la Zona Franca va bé, que està al 99% d'ocupació, que la Setmana de la Indústria ha anat bé. El procés sobiranista, que tantes vegades s'ha dit que era un problema en el sentit de desenvolupament econòmic, o ha deixat de ser aquest problema, o li consta per part d'empreses que hi hagi projectes que tenien cert interès a desenvolupar-se, per exemple, a Barcelona, al Consorci de la Zona Franca, i no ho han fet degut a la situació política, o aquest fenomen està aïllat, o com a mínim potser el Consorci viu aïllat per la situació que té, que m'explicava abans de...
El Consorci no viu aïllat, viu íntimament lligat en el seu entorn, però en qualsevol cas, el món econòmic busca estabilitat política, social, econòmica, etc. En aquest moment no vivim un moment d'estabilitat. Ara, també li he de dir que la marca Barcelona és una marca encara avui molt potent, per tant, des del punt de vista del prestigi internacional, aquesta marca està aguantant. I en segon lloc, amb determinats aspectes, sobretot els que estem impulsant nosaltres, aspectes de noves tecnologies, d'indústria 4.0, etc., bueno, com que l'ecosistema, des del punt de vista de les universitats, centres tecnològics, entorn físic també continua sent molt potent, també doncs, tenim les empreses internacionals que tenen ganes de venir. Ara, també li dic, sincerament, hi ha una ombra que hauria de desaparèixer, i aquesta ombra només pot desaparèixer amb el diàleg corresponent, rebaixant les tensions, rebaixant doncs, aspectes que tenen que veure amb aquestes turbulències, i amb això des del Consorci, perquè ens interessa, perquè volem donar oportunitats a la gent, perquè les oportunitats al final és construir nous llocs de treball, i això ens hauria d'interessar a tots. Per tant, nosaltres posarem tot de la nostra part perquè aquesta ombra s'esvaeixi.
Leandro,
sí, una de les...
si t'apropes al micròfon,
sí, fantàstic. Una de les diferents events i fites que hem parlat de cara a l'any que ve serà el Congrés Mundial de les Zones Franques, que per primera vegada es farà a Europa, no? I a Barcelona, sí, 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 en aquest sentit. Ja sé que encara falta, perquè això és el juny de l'any 19, però m'agradaria saber una mica si ara vostè li hagués de posar el titular del que li agradaria que sortís d'aquesta reunió de Barcelona, quin seria l'objectiu, el missatge que li agradaria que sortís d'aquesta trobada.
Barcelona, jo crec que Barcelona una vegada més al món donant oportunitats a tothom, amb un entorn que és el de les zones franques, que no sempre ha sigut un entorn amb bona premsa, però que aquesta Associació Mundial de Zones Franques vol expressar, diguem-ne, que aquestes zones franques avui són pols de riquesa, de creació de riquesa econòmica, pols d'internacionalització, i per tant aquí Barcelona serà la capital de la creació de riquesa de la internacionalització.
Continuant sobre aquest tema, perquè el Consorci de la Zona Franca també eren conjuntures econòmiques diferents, sempre ha anat molt, molt lligat a lo que era el sector del totxo, no? Que diem aquí, el sector immobiliari. Una mica pels primers passos que s'està donant en la teva etapa, sembla ser que voleu una mica reorientar, o sigui, menys totxo i més chips, no? Més i més de... No sé si,
economia 4.0.
Si és aquesta una evolució conjuntural o realment hi ha un propòsit de reconduir i de modernitzar l'enfoc de les zones del Consorci.
Evidentment hi haurà totxo, perquè tenim previst la construcció d'un barri que li diem el barri dels millennials, que no em preguntin concretament exactament què és,
què és
perquè estem
millennials
en el tema de la conceptualització i en un espai determinat. Però hi ha una necessitat de que determinada generació que té molt talent és expulsada d'aquest entorn metropolità, i volem que es quedin aquí, que tinguin oportunitats. Per tant, hi haurà totxo, però hi haurà totxo lligat, com ho he dit, als xips. Totxo, sí, lligat als xips, totxo lligat a la nova economia,
totxo i més xips,
el coneixement, doncs, hi haurà totxo, perquè és evidentment que la gent encara viu en un lloc que hi ha parets i teulades, malgrat que segurament, i això lliga amb una proposta, amb un projecte que tenim, segurament el totxo potser no es farà com fa 2.000 anys a la Roma antiga, posant un totxo a sobre l'altre, sinó que ho farà una impressora en 3D. Hi ha experiències a fer cases amb impressores 3D. Per tant, hi haurà totxo amb 3D, amb impressió 3D, segurament, i hi haurà xips, o sigui, totxo lligat al coneixement i totxo lligat a les oportunitats.
Vale, no queries, volies...
Sí, però si vostè em preguntava, disculpi, si vostè em preguntava, el Consorci farà d'API com alguna vegada, diguem-ne, ha sigut tot, diguem-ne, el seu... el Consorci no farà d'API. El Consorci promourà determinades qüestions relacionades amb habitatge social, que també tenim alguna peça relacionada amb això, promourà aquests totxos, entre cometes, relacionats també amb oportunitats per les, aquestes noves generacions lligades al talent.
M'ha deixat integrat això del barri dels millennials. Diu que no ho tenen encara gaire clar, que ho estan definint, sí. Ho estan perfilant, però bueno, ja ens ho explicarà.
Bueno, són espais, no? Hi ha algunes experiències al món.
El titular està bé, barri dels millennials.
Ja, té una ubicació, això, ja.
Sí, clar.
Hi ha una proposta d'ubicació, però el concepte general que està en el núvol, i que l'hem d'aterrar, i això no ho farem sols, sinó que ho farem també en col·laboració, diguem, amb altres agents, diguem-ne, que coneixen del món educatiu, del món empresarial, etc. És un espai que en diuen ara co-working i co-living, és a dir, amb espais comuns, amb habitatges per gent d'unes determinades edats, i això està conceptualitzat d'aquesta manera. És a dir, continuarem treballant amb això, i quan tinguem més novetats jo em comprometo a tornar a venir aquí i explicar-los la concreció d'això.
Però seria àrea metropolitana de Barcelona?
Això seria dins el barri de la Marina, que és el barri nostre, és a dir, amb el que fem frontera, no? Bueno. Per sobre de les vies del tren i de la ronda litoral, perquè sigui una mica més
situar-ho més 21, però que et puguis quedar a dormir, per dir-ho així, que visquis allà també.
Bueno, vostè
perquè,
ho ha definit.
La gent pugui
podria ser, podria, es podria acostar, però bueno, a part de dormir, doncs, per realitzar algun tipus d'activitats comuns,
per viure,
per
viure.
Crear comunitat, tot això.
Co-working i co-living.
Viure i treballar.
Co-working i co-living.
I això té terminis?
Com estem apretant amb aquest tema?
Ja m'està apretant.
Com estem apretant amb aquest tema? No, aviam, és que el titular... No,
no passarà,
és un tema molt atractiu. Molt
atractiu.
Jaminer.
Això no passarà ni aquest any ni l'any que ve. No sé si arribarà amb el corredor mediterrani, però...
Bueno,
d'aquí el 21 estem en la fase...
Pot arribar a la part?
Estem en la fase de l'aterratge d'aquest...
El fet que es plantegi ja és de per si ja s'interessa.
Estem en la fase d'aterratge d'aquest projecte, estem en la fase de buscar institucions que ens ajudin a que aquest projecte aterri, i en el seu moment buscarem socis per tirar-lo endavant, evidentment, perquè això no ho farem només des del Consorci.
Molt bé, doncs
bé. Per últim, hi ha algun exemple al món?
És d'aquells que pressiona, Leandro, és d'aquells que... Periodista econòmic total,
Parlem de política.
Sembla que Los Angeles...
Llavors, un tema que és interessant.
Això interessa la gent.
Ens ha donat una pista molt interessant, senyor Navarro.
Sembla que a Los Angeles hi ha una experiència d'aquest tipus i en algun altre lloc del món. Però jo els dic de veritat, quan ho tinguem més avançat, jo em comprometo a venir aquí i explicar-los abastament. Per ràdio no podem passar diapositives, però els explicarem.
Algun dia farem tele també, això us aviso, farem tele. Ja ho veureu, ja ho
veureu. Si fan tele, passarem diapositives.
Tot arribarà, Valero, vinga.
Sí, veig que la qüestió de l'habitatge és important pels projectes que s'està vostè plantejant, ara parlant del barri dels millennials, no? Una nova solució, no? Diguéssim, o estudiar una solució perquè els joves no tinguin que sortir, no? De l'àrea metropolitana. És un eix central de la seva, del seu mandat, l'habitatge, a més de això que són els súpers de la globalització. Les zones franques semblen com els súpers, no? De la globalització, del comerç, del comerç internacional, no? Els supermercats, no? I el 19 també hi ha un gran esdeveniment. Són els dos eixos del seu mandat, aquest?
Són uns dels eixos, conjuntament amb allò que els deia, d'explorar noves formes de fabricar, la indústria 4.0, que després també, si volen, ho afegirem. I després, amb el tema de l'habitatge, hi ha una trobada molt important, que és el Barcelona Meeting Point, que és aquesta setmana que ve. Les novetats d'aquest Barcelona Meeting Point són, en primer lloc, la distribució interna, que vol semblar-se a les illes de l'Eixample, per tant és diferent. En segon lloc, això, hi ha un simpòsium en el qual intervenen més de 80 conferenciants internacionals, de primer nivell internacional, sobre els temes de l'habitatge. És a dir, des de la promoció a la construcció, a la comercialització, a les dades, és a dir, a l'accés a l'habitatge, això existirà en aquest Barcelona Meeting Point. Hi ha un altre aspecte que em sembla que és especialment rellevant, que és que hi ha una sessió dedicada al paper de la dona en el món immobiliari. O sigui, el món immobiliari és un món molt masculí, extremadament masculí, i volem reivindicar el paper de la dona en el món econòmic en general i en el món immobiliari en particular. Hi haurà una sessió específica per això. I una altra sessió d'un tema que hi hem introduït ara molt nou, que és que el Barcelona Meeting Point no pot ser només un lloc on es comprin i es venguin habitatges, sinó ha de ser un lloc sobre, en el que es reflexioni sobre el dret a l'habitatge. Tindrem una taula dedicada a aquesta reflexió. Nosaltres no farem propostes. Sabem que hi ha ajuntaments, com el de Barcelona, per exemple, que ha fet una proposta sobre l'habitatge social, etc. etc. Nosaltres no farem propostes, però posarem la taula perquè els diferents agents puguin debatre les seves propostes o algunes experiències internacionals. Per tant, el dret a l'habitatge com a concepte. I això és una introducció, una novetat que tindrem en aquest Barcelona Meeting Point.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia del Marcos Paradeiro, el Leandro Lamor, el Juan Carlos Valero i el Manel Manchón, el convidat d'avui, el senyor Pere Navarro, que és el delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca. El senyor Navarro parlava del Meeting Point, que comença, si no m'equivoco, dijous, veritat?
Fins dijous, dimens, són quatre dies. Sí.
Diumenge, a la Fira de Barcelona, el recinte històric de la Fira de Barcelona. Parlant del món immobiliari, és un bon moment ara mateix, senyor Navarro, per comprar, per llogar? Com veu la situació del mercat immobiliari a Catalunya?
La situació del mercat immobiliari a Catalunya és en aquest moment bona, però no em faci dir...
Si és un bon moment o un mal moment, no?
No em faci dir-li a la gent que necessita una... Jo crec que és un bon moment per intentar posar l'habitatge a l'abast de tothom. I aquest és una mica el sentit d'aquesta sessió que comentàvem. Per què? Bueno, perquè els preus encara no han arribat en els nivells que tenien la bombolla immobiliària. Hi ha un fenomen nou que no existia en aquell moment, que és el del lloguer, que ha entrat amb molta força. És a dir, hi ha molta demanda de lloguer i probablement no hi ha suficient oferta, etc. El món immobiliari sempre demana que hi hagi més oferta. La meva opinió és que a vegades l'oferta crea demanda i aquesta demanda no és només a vegades per ocupar-la en el bon sentit de la paraula, és a dir, perquè la gent hi vagi a viure, sinó que a vegades és especulativa. Solució: hi ha d'haver un gran acord entre el sector públic i el privat, a l'hora sobretot també de planificar, per saber quants habitatges fan falta, quina demanda hi ha, quina oferta hi ha i què és el que posem a sobre la taula, tant de venda com de lloguer. Considerant que som una plaça molt interessant per... persones que són estrangeres i que venen a comprar aquí el seu habitatge, que tampoc és especulatiu, simplement perquè volen
venir a viure aquí,
volen tenir un habitatge, etcètera, etcètera. Tant, tot això ens hauria de portar a un escenari en el qual la gent pogués accedir a l'habitatge en unes condicions determinades. Hi ha un altre factor que no se'n parla molt, però que és el factor que hi ha molta gent que treballa i no guanya suficient. Per tant, el món del treball, el món dels sous, també n'hauríem de parlar. És a dir, la gent hauria de poder guanyar lo suficient per accedir a un habitatge digne. Per tant, el món del treball i dels sous i el món de les necessitats bàsiques i l'habitatge ho és, haurien d'anar íntimament lligats.
En aquest sentit, aquesta proposta, per exemple, que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que ha tirat endavant de que els constructors hagin de reservar un 30% de les noves edificacions per vivenda social, vostè com ho veu?
Jo poso la taula perquè discuteixin qui tenen les competències. Perquè el govern d'Espanya també, per exemple, ha tirat endavant una proposta per limitar els preus dels lloguers en determinades zones, per impulsar la creació de, els hi parlo de memòria, de 20.000 habitatges de lloguer nous, també en determinades zones, etc.
Estendre també el contracte de 3 a 5 anys.
Exacte, el contracte de 3 a 5 anys. Sí, tot això són mesures que són, evidentment, respectables, però jo crec que és necessari, això que els deia abans, posar la taula on el sector públic i el sector privat es pugui parlar i es puguin posar d'acord en les mesures que millor representin un i altre. I el sector privat ha de tenir en compte que el que està gestionant és un interès, un bé necessari, de primera necessitat. Per tant, no venen articles de luxe, no venen, és a dir, venen alguna o lloguen alguna cosa que la gent necessita. Per tant, hi ha d'haver un compromís mutu entre lo privat i lo públic.
Jo li volia preguntar, vostè que ha estat alcalde d'una ciutat important com Terrassa, es veu l'any que ve inaugurant, diguéssim, qualsevol acte de la zona franca amb el senyor Valls? Com veu les propostes?
Caramba.
I fins i tot
amb el senyor Valls.
Com veu la irrupció del candidat Valls? I parlant de vivenda,
canviant de tema,
que m'ha sobtat bastant, ja veurem si ell ho acaba desenvolupant, però les poques intervencions que està duent a terme parla molt de la verticalitat de fer vivendes molt altes, diguéssim, no? Com dient, Barcelona això no ha aprofitat massa la possibilitat de créixer per dalt i no tant per l'horitzontal, no?
A la primera pregunta li diré que jo espero que el senyor Valls vingui a la inauguració de tots aquests salons l'any que ve com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona acompanyant a l'alcalde Collboni. Per tant, aquest és el meu desig, però si vol que em posi institucional, evidentment les eleccions són el lloc on els ciutadans i les ciutadanes decideixen quins són els seus representants i, per tant, qui vingui serà benvingut en tots aquests llocs. El creixement, és veritat que hi ha, doncs, diguem-ne, certa polèmica dels creixements en vertical. Ara, imaginen-se que jo no tinc un càrrec públic i que sóc el Pere Navarro, etc. Els creixements en alçada en un lloc on el terreny és escàs, jo crec que són necessaris sempre i quan garanteixin la seguretat. És a dir, per tant, els bombers ens han de dir què els hi sembla i altres ens han de dir què els hi sembla, però els creixements amb alçada, jo d'entrada no em posaria en contra d'un creixement amb alçada, perquè és l'única manera de situar a les persones en un espai, insisteixo, en un espai que és limitat, i ho és molt delimitat en l'àrea metropolitana de Barcelona. Vivim en una de les àrees més densament poblades del món i, per tant, jo crec que seria interessant aquest creixement, perquè això ens permetria també deixar espais entremig, espais lliures, parcs, espais públics, etc. És la meva opinió personal.
Marcos, atansa't una mica més, si no, el senyor Navarro no...
La vista, o sigui, si m'està dient que Barcelona hauria de ser com Hong Kong, tampoc crec que sigui el nostre model ideal, no? Però és veritat que a l'entorn metropolità hi ha espais que podrien resistir, diguem-ne, un creixement amb alçada i que ho podrien resistir sense necessitat que es facin ombra els uns als altres, perquè a Hong Kong jo m'imagino que hi ha gent que no veu mai el sol, perquè... Jo crec que podria haver-hi alguns espais que podrien ser susceptibles a aquest creixement amb alçada sense ficar-me amb les competències que són metropolitanes, a planificació, etc. Dios me libre de meterme en este
jardines que no le corresponden,
en este tema, perquè jo tampoc volia que es fiquessin amb la meva ciutat com a alcalde,
no?
Per tant,
clar. Leandro o
sí,
Valero?
Sí, sí, havíem parlat abans de quan parlàvem de la ciutat dels millennials, no? I deia, bueno, pues a lo millor resulta que els... No parlaré.
Ha pillat el fil, ha agafat el fil al Leandro amb els millennials, li ha agradat.
Agafo un fil per una altra banda, no? Havia comentat...
La tecnologia.
El senyor Navarro, sí, la tecnologia aplicada a la construcció, no? La possibilitat de construir habitatges en 3D, no? En aquest sentit, el Consorci està impulsant projectes en matèria d'impressió 3D, no? M'agradaria una mica... que perquè ho pugui entendre una mica el nostre públic, què busqueu amb aquest projecte, quines coses materials es poden fer?
Sí, nosaltres estem fent un projecte d'incubadora d'empreses 3D. Volem incubar un total de 100 empreses en 5 anys. Incubar vol dir alguna cosa que ha nascut, que necessita ajut, doncs, per poder després defensar-se, diguem-ho, en el mundo real. Per tant, aquestes 100 empreses en 5 anys seran empreses relacionades amb el món de la impressió 3D. Per què serveix la impressió 3D? Serveix, primer, perquè hi hagi, des del punt de vista logístic, es transporti matèria primera que pot omplir el 100% els contenidors, perquè és pols, perquè són elements Ja, estem, és com si fos el tòner de les impressores, dels impressors normals de paper. Per tant, des del punt de vista logístic, és, des del punt de vista, diguem-ne, de la fabricació, del procés de fabricació, també és una revolució, perquè moltes coses es podran fabricar gairebé in situ, en el moment, en el lloc on s'han de ser consumides. I què es pot imprimir? Doncs es pot imprimir des de plàstics, es poden imprimir injectors de motors d'avió, per exemple, es poden imprimir cotxes en 3, en 3D. Hi ha algun estudi que diu que el 2025 una gran part dels cotxes que nosaltres coneixem estaran impresos amb impressores 3D. Es poden imprimir cases, es poden imprimir teixits humans, pròtesis, això està al servei també de la salut, etc, etc. Per tant, hi ha un gran canvi pel que fa al transport de productes, hi ha un gran canvi pel que fa a la logística, hi ha un gran canvi pel que fa a la a lo que nosaltres, és a dir, a la forma de comerç, a la forma de fabricació, etc. Es poden imprimir roba, Tant la imaginació està oberta, i aquesta setmana, la setmana de la indústria, ho hem vist.
Valero. Sí, vostè, que està en contacte ara molt directament amb el món empresarial, amb el món econòmic, ara hi haurà una novetat en el món empresarial català, hi ha un relleu en la patronal, el Foment del Treball. Coneix Josep Sánchez Llibre? Té relació? Com creu que la tasca del consorci ha de ser o corretja de transmissió o col·laborador de el món empresarial, de l'emprenedoria, en definitiva?
Sí, gràcies. Sense decantar-me, perquè no sé si el senyor Sánchez Llibre serà l'únic candidat o no.
De moment sí.
Per ara sí.
Però li he de dir que la meva relació amb l'actual president de Foment, Joaquim Gai de Montellà, és excel·lent, igual que amb el president de PIMEC, el senyor Josep González, igual que amb el president de la Cambra de Comerç, el senyor Miquel Valls. De fet, en el plenari del Consorci de la Zona Franca hi són representats conjuntament també amb els sindicats, amb els quals hi tenim una excel·lent relació, tant amb UGT com amb Comissions Obreres, que són els que tenen representants en el plenari. Dit això, amb el senyor Sánchez Llibre tenim també una excel·lent relació. És a dir, jo hi crec en la col·laboració público-privada. Abans els he dit amb el tema de l'habitatge, jo hi crec en aquesta col·laboració público-privada. És el futur, però és el present també. Per tant, aquesta relació molt fluida entre els sectors públics i el sector privat. Pensin que el sector privat, abans parlàvem d'educació, de la formació professional, el sector privat, impulsat evidentment per la competència, per la globalització, etc., està sempre a la punta de llança de la innovació, i nosaltres hem d'estar en contacte amb això per preveure nous escenaris, i hem d'estar en contacte també amb el món de l'educació, perquè els nois i les noies que avui neixen, que avui han nascut, sàpiguen quina professió hauran de desenvolupar d'aquí molt pocs anys. I per tant, aquesta relació és una relació imprescindible, i a més un termòmetre per saber cap on va l'economia i si l'economia està bé o malament, com abans hem comentat el senyor Manchón.
Molt bé, estiu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem ja a la recta final del programa d'avui, un programa que fem amb el Leandro Lamor, el Marcos Pardeiro, el Manel Manchón i el Juan Carlos Valero, i com a protagonista el senyor Pere Navarro, que és el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Hem parlat de molts projectes, de moltes coses que té en marxa el Consorci, però suposo que hi ha més coses que té al cap el senyor Navarro, que vol posar endavant i que vol tirar endavant. Quines inversions, quins projectes tenen en marxa o en previsió de cara, doncs, bueno, al que queda d'aquest 2018 o el pròxim 2019?
Sobre la indústria 4.0, que no...
Tenim per una banda aquesta incubadora d'empreses que comentàvem abans, aquestes 100 empreses en 5 anys. Això ho hem fet conjuntament amb la amb INCIDE, que és les Cambres de Comerç d'Espanya. Hem signat un conveni amb ells, i això també ho fem conjuntament amb el Centre Tecnològic Laïtat. I al mateix temps hi ha una aposta, un projecte que estarà, i serà una nau que estarà allà al cor del polígon de la Zona Franca, que n'hi diem el D-Factory, que està dedicat a indústria 4.0. És una nau que a la seva primera fase tindrà 17.000 metres quadrats, que costarà 17 milions d'euros, això sí, que sumat amb els gairebé 3 milions d'euros que costarà aquesta incubadora, són una inversió de 20 milions d'euros en aquests dos projectes, que van íntimament lligats. la D-Factory, aquesta indústria 4.0, qui anirà? Hi haurà empreses que tinguin que veure amb aquestes noves formes de fabricar, serà un espai molt col·laboratiu, serà un espai on les empreses no només competeixen, sinó que també col·laboren entre elles. Per tant, és una nau que no és una nau industrial com les que coneixem ara, sinó que és una cosa molt oberta.
Serà com el barri Millennial, no? Coworking.
Sí, aproximadament, encara que el barri Millennial encara ja els he dit que no tenim la forma, però en canvi d'aquesta D-Factory sí que tenim una maqueta i un projecte. Com a cosa curiosa, la coberta serà una coberta verda per la qual es podrà passejar, i com a cosa curiosa també hi haurà un espai per l'aterratge dels drons, que probablement tindran relació amb alguna de les empreses que es situaran al seu interior. Aquesta és la primera fase, 17.000 metres quadrats. El conjunt d'aquestes naus tindrà 100.000 metres quadrats en el cor del polígon de la Zona Franca. Per què ho fem? Perquè això també avanci, impregni amb taca d'oli el conjunt de les empreses que hi ha a la Zona Franca, al polígon de la Zona Franca. Tenim la SEAT, tenim la Nissan, tenim altres empreses més petites que transformaran la seva manera de fabricar al llarg d'aquests propers anys, i volem col·laborar amb ells per aconseguir aquesta transformació.
Manel.
Jo deixaré una cosa
al
Marcos.
No, és que abans comentava el tema de les relacions amb l'aeroport de Barcelona durant una de les seves respostes, i m'he quedat una mica de curiositat de les relacions de la Zona Franca amb l'aeroport de Barcelona.
Sí, AENA té un projecte de transformació allà al voltant, dins els terrenys aeroportuaris, de transformació i de col·locar-hi algunes àrees logístiques, algunes àrees dedicades relacionades amb el món econòmic, i de fet som veïns, i per tant vam tenir una reunió amb el president, amb el nou president d'AENA, el senyor Maurici Lucena, i bueno, els nostres equips estan col·laborant, estan treballant, estan reflexionant sobre aquest projecte, que és un projecte d'AENA, evidentment, i amb el qual nosaltres, com a motiu de bon veïnatge, doncs, volem aportar les nostres idees, i veurem si això en un futur es transforma en algun tipus de gestió, però això encara està per fer. Però el més important és que estem parlant, igual que estem parlant amb el port, igual que estem parlant també amb els ajuntaments veïns.
Abans ho hem comentat al començament, crec que era el Marcos qui li preguntava, el tema tot això que envolta Catalunya, el famós procés, no? Això està influint o no està influint en l'activitat econòmica del que vostès controlen, que és el Consorci, i en general, quina radiografia faria vostè de l'economia, el procés, i si ho estem notant, si ho està notant les inversions que venen cap a Catalunya?
En la nostra activitat directa, no, però abans li deia, hi ha una ombra, que és evident, i que, bueno, i que la gent està preocupada, està amoïnada i desitja que això s'acabi, doncs, i només s'acabarà d'una manera, s'acabarà quan totes les parts es posin a parlar i arribin a algun tipus d'acord, el que sigui. Això tampoc ho diré. Ara, també els he de dir, nosaltres hem mantingut reunions amb les diferents conselleries de la Generalitat. Jo el que veig és que tenen ganes de fer coses, de col·laborar. Farem coses junts, segurament.
Les conselleries?
Amb les conselleries.
Presidència? O és un bon apart, presidència?
En presidència encara no hi hem parlat, malgrat que també hem demanat una entrevista amb el president de la Generalitat, però amb les conselleries que es queden més a prop, economia, indústria, territori, etc. La veritat és que la relació és bona. La relació personal és bona. Per tant, com que tots som humans, a vegades això també pot influir, i volem fer coses junts. No fa gaire també vaig tenir una reunió amb el president de la Diputació de Barcelona, bueno, amb l'alcaldessa de Barcelona ens veiem sovint, sí, per comentar-li, doncs, tots els projectes que tenim, que estem tirant endavant. No fa gaire em vaig veure amb l'alcaldessa d'Hospitalet, em vaig veure també amb l'alcalde de Cornellà. És a dir, estem veient a tots els nostres veïns i veïnes, perquè nosaltres volem que allò sigui un espai de consens polític, social i econòmic. Per tant,
que la política no entorpeixi el...
Per aquest delegat, malgrat que, com vostès han explicat, aquest delegat porta, diguem-ne, una càrrega política molt important en la seva història, però per aquest delegat no quedarà que allà no intentem per tots els mitjans que el consens sigui factible, perquè el consens ens donarà oportunitats per tots.
Abans parlava vostè del Meeting Point, el Barcelona Meeting Point comença dijous, i ha parlat vostè que aquest any es vol donar molta importància al paper de la dona al món immobiliari. Fins ara no, ningú se n'havia adonat que la dona tenia aquest paper important al món de la... de l'immobiliari,
no? Decideix al final compra. El pis, la compra, no?
Quan un va comprar un pis, el que sigui.
Això és el,
bueno, o almenys la...
això és l'angle que acaba
no, decisió, no?
Les dues parts decideixen,
però en el món, a casa meva decideix,
tothom, no? En el món immobiliari professional, la dona té molt poca
visibilitat.
En el món econòmic en general, fixin-se en les empreses de l'IBEX 35, busquin alguna dona i en trobaran molt poques dirigint aquestes empreses, aquestes grans empreses del país. Per tant, nosaltres volem reivindicar el paper de la dona, volem reivindicar que, evidentment, en aquesta societat en què la meitat de la població són dones, doncs en el món immobiliari també estiguin molt presents. Hi han dones en el món immobiliari professional, no només les que compren, sinó professionals
que hi treballen,
que a més tenen molta força i tenen moltes ganes de fer-se, diguem-ne, de reivindicar-se. I això, en aquest Meeting Point, serà un primer pas que volem continuar també, com el tema que els comentava, de debatre sobre el dret a l'habitatge. Aquest és un dret molt fonamental i en aquest farem un començament i continuarem en els propers anys encara amb molta més força. I en aquest Meeting Point, per exemple, hi haurà un espai per assessorar a les persones que vulguin o comprar o llogar un habitatge, per assessorar-los sobre com ho poden fer, en quines condicions, etc.
100 anys al Consorci, senyor Pere Navarro, déu-n'hi-do, eh? Bueno, això és una...
100
i pico, no?
Bueno, el 17, no?
Del 17. No, és un 17, consorci, no? Creat l'any 1917.
Vull dir que...
I el seu origen era a la zona franca duanera, que ara és una petita part del nostre, de l'espai, diguem-ne, del polígon de la zona franca. Però sí, la veritat és que hi ha una llarga història.
Una història centenària, eh?
Sí.
Bueno, molt bé, doncs, aviam, em diu aquí el company tècnic, el Cito Ramírez, que hem de posar punt final al programa, diu, l'Osada, calla ja, que no hi ha més temps. Doncs, bueno, doncs jo transmeto el que m'ha dit el tècnic, que és el que controla, i el futbol és futbol, i més el Real Madrid. Doncs, senyor Pere Navarro, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, compartir projectes i futur del Consorci de la Zona Franca, i fins a l'altra ocasió.
I almenys, gràcies, sí, perquè no m'han preguntat pel resultat del partit que ve a continuació.
Vinga, va. No,
gràcies.
No, però ha de tornar per explicar el barri dels mil·lennis.
Tornaré.
És una assignatura pendent que tenim, el convidarem.
Tornaré.
Gràcies, senyora Barra, bona tarda. Leandro Lamor, Marcos Pardeiro, Manel Manchó, Juan Carlos Valero, gràcies per estar avui amb nosaltres. Tornem dissabte que ve, ja a l'horari habitual, Converses Cadena Cope Catalunya Andorra. Bona tarda i que vagi bé, adeu-siau.